Camins.
Ja tenim final per al Mundial. França s'enfrontarà a Argentina per veure qui regna al futbol mundial. I mira, m'ha vingut al cap Karim Benzema, que ho està vivint tot des de Madrid, però que era la selecció francesa, recordem-lo, fa 3 setmanes, al principi de la competició. Ahir, a Valdebebas, Benzema s'entrenava lluny de la selecció francesa i justament ahir va jugar un amistós contra el Leganés. Benzema no jugarà a la final, Messi sí, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Que estem posseïts per l'esperit dels microcontes en aquest programa. Jo no sé què passa quan ve Alberto Gómez, que ens sedueix a tots aquí d'una manera impressionant. Bueno, bona vesprada d'aquest dijous 15 de desembre del 2022, dia presopar de Radio Estel. Aquí hi ha un ambientillo, doncs, curiós a la casa, hi ha una expectativa, ja s'estan distribuint una mica els rols, qui farà aquí, qui serà més cunyat, qui serà més discret, qui es desmelenarà, bueno, ja veurem, ja us explicarem dilluns. Això és demà, no és aquesta nit. Avui és dia 1 després de Xavier Torrents, que va estar amb nosaltres justament ahir per ajudar-nos a reflexionar. Jo em quedo sobretot amb la dicotomia Avatar-Qatar, una mica el bé i el mal, perquè amb l'estrena de la nova pel·lícula de James Cameron aquest cap de setmana, El sentido de l'agua, el professor ens va plantejar aquest dilema, gaudir del cinema o d'un mundial que està tacat d'ombres. Ahí les reflexions del Xavier, com ens agraden. I dia 1 també, ja ho sabeu, després d'un nou pas per aquests estudis d'Alberto Gómez, el mag dels microcontes, que ens va regalar una nova estona de ràdio repleta de sensibilitat, d'art i de clucadetes d'ull també. Amb l'Alberto fem ràdio nocturna, però nocturna, nocturna, Un gustàs. Si voleu recuperar els nostres dimecres, dimarts i qualsevol dia dels nostres continguts, dijous, que va ser ahir justament, dijous és avui, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Érase una mujer a un ordenador pegada. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, a Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, un veritable àlbum de fotos i una pàgina web, radioestel.cat, i tenim mitjons, mitjons divertits. Saps allò que vas amb un outfit senzill i amb els mitjons trenques, i dones un toc? Doncs d'això tenim a Radio Estel. Tenim mitjons amb la cara de Mercadal, super somrient, amb les ulleres del Tria, super agafapasta, amb Pol Marçà atrapado en el tiempo, Diana i els taurons, Aguilar enviant mails, és tot molt divertit, als mitjons de Radio Estel. Avui dijous ens posem de gala per rebre la visita, la rialla de la casa, el gran, grandíssim Salvador Aragonès. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, amb aquest esperit que ell ens porta, sempre interessant i sempre sorprenent. Després de les notícies, avui deixarem que una part del Nadal ens atrapi, una part important, el buen jantar. Les tradicions nadalenques gastronòmiques de casa nostra, del món també. Parlarem uns minuts amb Ivan Canals, que és director comercial de Canals i Moner, sobre el món del cava i la seva presència als nostres àpats. I també hem quedat amb l'historiador Joan Pallarès, amb qui repassarem el perquè de les nostres tradicions culinàries més arrelades, des dels canelons fins a l'escudella. Notícies, gastronomia, economia, gastroeconomia, des d'ara i fins les 9, una hora de ràdio que us educa, us entreté, a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins fa un gir copernicà. Parem taula.
Esta sala de espera, sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Esta mala aventura, esta contradanza. Este tráiler de mudanza con los muebles del amor. Esta campana herida en el campanario. Esta mitad partida.
16 minuts que passen de les 8. Ara estava pensant que soparan a Can Sabina. A Can Sabina en Nadal, doncs segurament posaran el pessebre ben adornadet de neu. Això es porta molt a Can Sabina. Joan Pallarès, bona vesprada.
Home, de bona tarda. No sé si faran el cant de la Sabina o no és el
home,
de la Sibila.
Molt ben trobat, Joan Pallarès, no esperava menys de tu. Escolta, el Joan no necessita presentació, historiador, amic d'aquesta casa, d'aquest programa històric de Radio Estel en diferents espais i tasques, porta endavant, com bé sabeu... Com, Joan?
Cuentista general del Reino.
Cuentista? Bueno, pues benvingut al club. Benvingut al club. Som una mica farsants tots els que fem ràdio. Escolta, porteu endavant, juntament amb la teva santa esposa, la Maria Rosa Montferrer, el podcast Momenti de la Canzone Italiana, i col·laboreu habitualment també amb el programa Trotamundos cada dissabte amb el gran Miquel Mercadal, que és guapo de nassos. Amb el Joan volem comentar uns minuts, aprofitant-nos de la seva condició d'historiador, alguns dels àpats nadalencs més tradicionals, per saber d'on venen aquestes tradicions, també perquè tu ens facis una mica aquesta visió teva com a historiador, de lo que... Bueno, jo crec que el Nadal té molts matisos, però un dels grans és el reunir-se al voltant d'una taula amb un bon sopar, amb un bon dinar, amb la família, i també degustar doncs, aquest plaer que és el bon llantar. Si ens sembla bé, comencem per la nit de Nadal. Anem una mica per cronologia. El primer que ens trobem és la nit de Nadal. Què diries tu que és més típic de la nit de Nadal? Perquè jo he trobat sarsuela.
Bueno, mira, això, la missa va per barris, sí. i els menjars també va per cases, gairebé per famílies, sí. i a més per persones, per exemple. És a dir, hi ha dos parts. Primer, la part, diguéssim, més llatinoamericana, la part més castellana, de tota la península, Portugal inclús, que celebra la Nochebuena, és a dir, la nit de Nadal, sí. La nit anterior, i en canvi, doncs, Europa, tota la resta del món, diguéssim, d'anglosaxó, Itàlia, Catalunya, França, inclús el País Valencià també, és més del dia de Nadal. És a dir, són les dues parts. Jo crec que podem refondre-ho, refregir-ho tot, perquè, de fet, avui en dia, en la globalització, i això aquí a Catalunya en sabem molt, perquè fa molts anys que estem molt barrejats, resulta que, esclar, jo tota la vida he celebrat la Nochebuena i el dia de Nadal. Vale. És ara, potser, que només celebro el dia de Nadal, perquè, diguéssim, ja m'he fet vellet i ja el dia de Nadal és el dia gran, diguéssim. La Nochebuena ja ho deixo més pels joves, no? Vale. Però és així.
Molt bé. I el dinar de Nadal, per on tiraríem? Per l'escudella i la cardolla?
O el sopar de Nochebuena, és a dir, segons el cantó, diguéssim, no? Aquí, per exemple, a Catalunya és l'escudella i la cardolla.
Molt bé.
Però no, cuidado, perquè, per exemple, a Madrid, el rap, el gall d'indi, gall de frit, el papo. El papo, que és pràcticament a tot el món, a tota Europa i bona part d'Amèrica. El marisc,
home.
Galícia, Andalusia, Huelva, sí, sí, sí. Cádiz, per exemple, és el marisc, les gambes. El pernil, no te n'oblidis, el pernil també és de Nochebuena, eh?
Super, suposat, no m'oblido.
Per exemple, a Aragó, el cardo, el cardo amb prou saltes, saps?
Jo entre pernil i cardo...
I és el torró.
El torró, per suposat. Escolta, una cosa, perquè jo tinc ara em ve un dubte al cap, Joan... Tu creus que l'escudella i la cardolla s'ha de limitar al Nadal o es pot estendre a la resta de l'any? Tu, per exemple, un 15 d'agost, una escudella i cardolla, com ho veus, tu, això?
Sí, jo és el que prenc. És el meu dinar del 15 d'agost, perquè jo, més o menys, quan arriba ja l'època aquella, diguéssim, del juny, ja no pot ser escudella i cardolla, perquè la suor, la cuina, la casa es posa com un forn, però tampoc aguanto fins a l'octubre, diguéssim, fins als primers fets de l'octubre, no? Mm. Però que aquest any han arribat, imagina't tu, com estaria, no? Llavors, el 15 d'agost, bé, suant, vull dir, com sigui, però me'n faig. Però resulta que, bueno, també hi ha en aquests dies de Nadal, ja et dic, hi ha moltes, molts menjars, per cert, de València, per exemple, feu el dinar de Nadal, però sí. és, no és Nochebuena, és el dinar de Nadal. I el dinar de Nadal és el putxero de Nadal.
El putxero, sí, senyor.
El putxero. Sí. El torró, però no torró, precisets. I a més em sembla que és l'únic dia de l'any que no mengeu paella.
Bueno, a veure, hi ha més dies que no cada dia es menja paella a València. Habitualment és els diumenges. El dia oficial de la paella a València i a Castelló és els diumenges. Sin embargo, aquí a Catalunya s'estira més cap als dijous.
Dijous, sí.
Escolta, i què ens pots explicar dels torrons, per exemple? Un dels grans clàssics del Nadal.
Home, el torró és un gran clàssic de Nadal aquí a la península, però, per exemple, en altres països ni es coneix.
No? És una cosa exclusiva d'Espanya?
Hi ha més coses que torrons, eh? Els pastissers que feu a València, per exemple, estan molt bé, i les torrijas, per exemple, a Cantàbria.
Home!
A Cantàbria, saps què mengen, Sant Adrià?
Ara m'has guanyat. Què mengen, a Cantàbria?
Escolta, assenta't, eh? Seu. Cargols.
Cargols?
Cargols, pollo campurriano, besugo, i sobretot els postres són les tostades, les torrijas, vaja. Aquelles torrijas ensucrades.
Això a Cantàbria, eh?
Sí, això a Cantàbria. Jo la primera vegada arribar allà, això devia ser l'any 70 i pico, i llavors no se va parlar de cargols, i vaig dir, però em van dir, pugen molt de preu els cargols per Nadal. Per què pugen de preu per Nadal? Diu, és perquè mengem tots cargols. Ah, vaig fer un poc agradat, no ho sabia, i sí, i continuem fent-ho així. I bé, doncs, per exemple, la barra d'això, aquest cardo con almendres, sí. Per exemple, a Múrcia.
Ah, Múrcia, m'interessa Múrcia.
Allà a Gindi també és bastant típic. A Mallorca, mengen una sopa de galets, farcida. Els galets els farceixen amb carn picada, li posen carn picada com pilota a dintre.
Home. Molt bé. Aquí també es fa això, no?
La porcella, que és el porc, sí. Diguéssim, allò com el cochinillo que fan a les Castelles.
Sí.
I sobretot ells mengen també a Mallorca la coca de torró.
Déu-n'hi-do, és que clar, és que és amplíssim el ventall. Escolta, jo volia demanar-te, ara que estàs parlant de dels caldos, dels brous, de la cardolla, de tot això, tu ets partidari... El caldo ha de ser sempre casolà o pots comprar-te un d'aquests de gallina blanca o... Com ho veus tu això?
Aviam, hi ha marques millors, hi ha marques pitjors, però bé, segons les ganes que tinguis de cuinar, jo a mi no cauen els anells, eh? Et dic una cosa, fins i tot aquells sopi caldos de sobre, aviam, jo
clar.
Tinc-ho pràcticament, només jo, primer perquè el metge m'ho té prohibit. Segon, doncs perquè, evidentment, no és el més sa aquest precuinat, no?
Sí.
Però jo recordo les èpoques de jove com havia fruit d'una d'aquelles sopes, diguéssim, aquelles sopes de sopa miserables, amb un refugi de muntanya, després de 8 hores caminant, arriben allà, posar a bullir i menjar allò on semblava millor que la millor escollida de Nadal,
clar,
ni la que fan al millor hotel de Barcelona.
Per acabar la repassada monumental que estem fent a tots els àpats típics nadalencs, vull treure't dos plats tipiquíssims. Els canelons.
Sí. Aquí són típics de Sant Esteve.
Sant Esteve.
Sempre hi ha allò del reaprofitar, la part aquesta de reaprofitar, és veritat. Vull dir, però bé, jo crec que no reaprofita, sinó que jo quan he vist a casa fer canelons, jo crec que els canelons de casa s'han fet amb gairebé amb el més fi i el més selecte que hi ha. I avui en dia hi ha molta gent que fa... Bueno, que digues, d'acord com tu, qui el sap millor, la iaia o el de la canceladeria? Per exemple, el meu amic Pròsper, d'aquí de Sant Andreu,
sí.
Que té una canceladeria, i resulta que allà a Can Puig, resulta que me'n fan, doncs, o sigui, potser fan 8.000 canelons.
Doncs, Déu-n'hi-do.
8.000 canelons, però hi ha cua per comprar canelons, i és increïble com els fan de bons.
Doncs prenem nota, perquè, escolta, val la pena. És que un bon caneló és molt bo. I després, per acabar, el tortell de Reis. No ens podem deixar el tortell de Reis.
Sí. Evidentment, el tortell, sigui de Reis o no sigui de Reis, el tortell sempre és bo. Ara el tortell de Reis, per exemple, ja és és una mica com la cirereta de la festa, no? És el que diuen, a partir d'ara ja ens comença, no ens ve la Quaresma, perquè encara hi ha Sant Antoni, que hi ha un altre tortellet,
sí.
Encara tenim alguns altres dies per poder fer alguna cosa, encara és un carnestoltes que podrem treure el ventre de penes, però bueno, sí, el tortell de Reis, el tortell de Reis. I hi ha altres menjars també de Cap d'Any, moltes vegades, coses d'una mica de marilles, que algunes coses de que pots anar fent de diferents. Hi ha ocasions de poder anar repetint i de no poder-te, inclús cada any, també inclús d'innovar, fer els plats clàssics, però després mirar què estem provant amb aquest plat. D'aquesta altra part.
Per acabar la conversa, Joan, tu ens has dit que els cargols de Cantàbria han estat molt sorprenents per tu, un plat típic de Nadal original. Quin diries que és el plat més original que tu coneixes arreu del món, típic de Nadal, que no cal que sigui d'Espanya, d'arreu del món?
Pues mira, a Rússia.
A veure, i quin és?
A Rússia, bueno, a Rússia fan el Saku, bueno, jo no sé pronunciar en rus, Sakuski, més o menys.
Sakuski.
El Sakuski és una mica un conjunt de, imagina't tu, entremesos freds.
Ah, a veure.
Algun calent, a base d'ou, caviar, salmó.
Molt bé.
Acompanyat amb poca, naturalment. Sí, allà, de cava res, allà, el cava res.
No, 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 hi ha vodka pur i dur, sí senyor.
I llavors també hi posen una ensaladilla.
Sí, russa, clar.
Ensaladilla russa, és a dir, l'amanida russa.
Allí es diuen amanida.
Allà li diuen més. Olivier, li diuen Olivier.
Olivier.
I, a més, els pelmeni, que és un plat típic, que és com unes farcellets de boles de carn, diguéssim, amb boles de... amb fulles de col, no? Mm. És a dir, això. Però, bé, el que a mi em sorprèn és que una cosa, com imagines els entremesos freds, o l'ensaladilla russa, la marida russa,
sí,
que nosaltres ens mengem al pit de l'estiu perquè ens morim de calor,
clar,
allà ho fan com un plat fort, calòric, per poder, diguéssim, resistir el Nadal, aquell fred Nadal de l'estepa russa.
Joan Pallarès, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per fer aquesta repassada als àpats típics nadalens. Ens has fet salivar aquí a l'estudi i també a la peixera, a la Paula, al Ferran, que estan ja desitjant sortir corrents i fer-se uns canelons per sopar. Joan, mil gràcies, t'escoltem.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, adéu. Nosaltres que fem una pausa de re i parlem de caves i de vins.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert! Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya. Allà sota una
penya... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14, a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8? A les 8, jo diria, sí, a les 9. Doncs a les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel.
Un minut, gairebé dos, que passen de dos quarts de nou. Ivan Canals, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Encantat de poder saludar-te. Escolta, ara et presento i expliquem per què t'hem trucat, eh? Però la primera pregunta que vull fer-te, per què el cava és un producte tan particular, tan especial?
Bueno, el cava sempre ha sigut un producte molt com de festivitat, com de,
sí,
de Nadal, de celebracions, no? Però perquè és un producte amb bombolla, és un producte sempre s'ha utilitzat per brindar, és un producte, sempre ha sigut un producte exclusiu, no?, i de diferenciació de qualsevol altre tipus de begudes, no? Tot i que hi ha molta gent que el consumeix durant tot l'any, doncs el cava, doncs sempre ha sigut un motiu de festa, un motiu de diferenciació, i això també pues, té la seva part maca.
I tant que sí. Canals i Moner és una empresa petita i familiar amb el seu epicentre a Sant Sadurní d'Anoia, dedicada a l'elaboració de vins i caves des d'atenció el 1915, quan Josep Canals Capellades, que és besavi de l'actual enòleg Òscar Canals, va iniciar l'activitat. L'escut de la casa simbolitza els canals d'aigua que porten cava i les torres formant la unió de la marca junt amb les fulles i el raïm de la vinya. Josep Maria Canals Casanovas, fill del fundador, juntament amb Dolors Torres Moner, va formar part de la segona generació de cava. Fruit d'aquesta unió va néixer Montserrat Canals Torres, que ha estat gerent, i en l'actualitat estan al capdavant del celler Òscar Canals Medina com a enòleg i Ivan Canals com a director comercial, que ja ens acompanya. Escolta, una història impressionant, la de Canals i Moner. Com porteu ser dipositaris d'aquesta tradició tan llarga i tan maca?
Bueno, pues mira, han sigut un... Al llarg, jo soc la quarta generació, sí. Ja ho has explicat tot tu, vàrem començar l'any 1915 amb el meu besavi, Josep Maria Canals Capellades, i la generació ha seguit, i bueno, la veritat és que estem molt contents perquè ha sigut, bueno, no sé si és que dic que hem tingut sort o no, però hem seguit la tradició familiar, des de, ja hi ha molta gent que ens coneix, estic segur, estem molts anys a Sant Sadurní, i seguim, no? I de fet tenim, de moment jo no, però tenim la cinquena generació, que són els meus nebots, els fills de l'Òscar Canals,
sí.
que intentarem que continuïn el negoci familiar, no?
Bueno, jo crec que... Bueno, no ho sé, perquè la canalla igual té altres... Vol seguir altres camins, però en principi és una tradició ben maca que valdrà molt la pena. Escolta, el Nadal és l'època del cava per excel·lència? Tu què diries?
Nosaltres venim cava tot l'any,
sí.
Però al Nadal sempre hi ha hagut una punta de cava, com molts productes, no?, que es venen més perquè és el final d'any, perquè es regala, perquè hi ha més festes. Sí, hi ha una punta a Nadal, és evident, està clar, i seria una tonteria negar-ho, no? Mm-hmm. Sempre hi ha hagut per Nadal pues, una punta de venda i un final d'any interessant, no?
Mm-hmm. És que sí. Teniu moltíssimes varietats, no només de cava, també de vins, de licors. Quin és el cava que us rebenta per aquestes dates? Aquell que tothom vol tenir. Ens el pots presentar una mica?
Sí, jo et presentaria un dels millors caves de la casa, que és el Reserva de l'Avi.
Sí.
És un cava de 5 anys de criança, que és un cava, diguéssim, de gamma mitja, més aviat alta. És un cava de 5 anys de criança, primeres prensades de raïm, Brut Nature, no fa acidesc, no fa res d'estómac, no porta sucres afegits, és medalla d'or a l'any 2015 a Brussel·les, sí. I ve presentat en una caixa individual i és un dels productes... més particulars i més singulars de Canals i Moner, no? Reserva de l'Avi.
Uh-huh. Imagino que també treballeu en la innovació, en nous vins, nous caves. Quina és la innovació de la qual esteu més orgullosos, Ivan?
Bueno, és que últimament tant el meu germà i jo hem renovat bastant sense perdre la línia més clàssica,
sí.
No? de la casa, perquè els productes més clàssics segueixen estant, però hem tret productes molt innovadors, no? Com... Hem tret un còctel de cava, tant rosat com blanc, hem tret un vermut, hem tret també un vinagre de cava, que funciona molt bé.
Vinagre de cava?
Sí, és un vinagre de cava. També tenim una petita vinyeta al Priorat i també hem tret un vinagre Priorat. Mm. Hem tret un... Bueno, hem tret infinitat de productes, hem tret un cava al Pride també i hem fet diverses referències, sí.
Fantàstic. D'altra banda, clar, el vostre celler ha anat evolucionant, com tots els cellers, i ara ja fa temps que vàrem arribar a un concepte en general, que és l'enoturisme, que és el turisme centrat en el món del cava, del vi, en la seva producció, en la seva degustació. De quina manera us plantegeu vosaltres aquesta oferta i per què consideres que és interessant?
Nosaltres, jo des que era petit ja he vist la visita a les caves,
sí.
Que seria una manera de fer naturisme. L'únic que passa que amb el temps doncs, aquesta visita ha anat evolucionant i no s'ha quedat amb la visita tradicional al celler, sinó fem altres tipus de naturisme, no? Fem un esmorzar a les vinyes, que està funcionant molt bé. Tenim la visita combinada amb la fàbrica de xocolata, també, Simon Coy de Sant Sadurní d'Anoia.
Sí.
Tenim la fàbrica i la visita combinada amb el dinar al nostre restaurant, perquè tenim un restaurant al centre del poble que estic segur que molta gent coneix, perquè treballem molt els caps de setmana, ara és època de calçotades. tenim la visita premium a la cava antiga, al centre del poble, on es fan productes de gamma alta, amb caves especialitzats. És on l'avi va començar la seva activitat l'any 1915, amb grups reduïts de 6 persones i amb un pica-piques d'embotits ibèrics. I, bueno, i tenim bastanta selecció de enoturisme. No ens hem quedat amb la visita tradicional bàsica, no? Hem evolucionat bastant. I la veritat és que pues, funciona bastant bé l'enoturisme.
Escolta, ara feia referència a aquest restaurant que teniu també al cor de Sant Sadurní, que segurament ja molta gent coneix. És un pas endavant més, no?, la vostra oferta. És cuina tradicional catalana, en principi, eh?
Sí, és cuina tradicional catalana. També l'hem renovat bastant en quan hem fet diversos menús segons l'època de l'any, que abans només en feien el normal i el de la calçotada. Mm. Ara tenim la calçotada, que és època ara mateix de calçotades. Tenim l'època dels rovellons, també, que justament acaba aquest cap de setmana. Tenim l'època de cargolada i xatonada. Tenim l'època també l'estiu d'arròs caldós de llamanto a la brasa, perquè ens ho fem a la brasa.
Déu-n'hi-do.
I tenim diferents menús i opcions, el menú de xuletón a la llosa, que es fa pic a la brasa i després s'acaba de fer a la pedra a la taula. També ens hem renovat bastant en quant al restaurant, no? Qualsevol que hagi vingut veurà que els caps de setmana, doncs, tenim molta gent i sempre s'ha d'anar sota reserva, per molt gran que sigui, no? I, bueno, doncs sí, també estem fent cosetes interessants.
És fantàstic, perquè teniu una oferta. Recordem que estem parlant amb Ivan Canals, que és director comercial de les caves Canals i Moner. S'està parlant de tota la seva oferta, que per aquestes dates doncs, agafa aquesta importància a totes les llars també de Catalunya. Ja per acabar, Ivan, m'agradaria que em diguessis... He preparat una sèrie de tòpics respecte al cava, i m'agradaria si em diguessis si estàs d'acord o no, val?
Si... A veure si et puc ajudar, jo crec que sí, no? Tot i que la Nola, que és el meu germà, però jo també...
Vinga, tu, home, portes tota la vida allà, segur que tens idea.
Digue'm.
Per exemple, només caça amb les postres.
Clar, només caça amb els postres depèn del cava, perquè si és un cava dolç, doncs sí que caça amb els postres, no? Però si és un cava brut o brut nature, com en el nostre cas, reserva o gran reserva, doncs, des de l'aperitiu, com el còctel, com dinant amb cava, no hi ha problema. No? Això és un tòpic i és una... Ve de moltes vegades de gent de caves més senzills que es bevien amb el postres perquè no tenien molta qualitat, no? Perquè allí l'emmascaraven amb sucre. Però un cava de qualitat, com és el nostre, com hi ha moltes marques aquí a Catalunya, vale, un cava brut natura gran reserva, com el nostre, per exemple, des de l'aperitiu fins als postres tranquil·lament, no? Per tant, això no és cert.
Un altre tòpic. Cal deixar que el tap surti disparat.
No, això és una mica ordinari. No cal que el tap surti disparat. El tap s'ha de treure, a veure, si vols treure disparat per crear una mica l'atenció, però el tap no té per què sortir disparat.
Si ets una mica fantasma, no? Però si no, no cal.
Sí, si ets una mica fantasma. Però el tap no té per què sortir disparat. Quan el tap surt disparat vol dir que té molt de gas. Va. Un cava de qualitat, un cava de llarga criança no ha de tenir gas.
Com més fred, millor.
Com més fred, millor. Pues aquí, per exemple, podríem discutir, no? Perquè jo considero que el cava s'ha de veure molt fred, però hi ha gent que per sommeliers i enòlegs que prefereixen que no estigui tan fred, no? Per degustar-lo. De totes maneres, jo considero que un cava com el nostre ha d'estar sempre a la nevera i abans de beure'l l'hem de posar mitja horeta al congelador.
Molt bé.
Per donar-li aquest punt de fred que després perdrà a taula i que es begui en la temperatura exacta, que diria que són 3-4 graus. 5, com a molt.
Podeu trobar tota la informació sobre els vins i caves Canals i Moner a la seva pàgina web www.canalsimoner.com. Allà més trobareu tota la seva oferta de vins, caves, licors. Podeu fer comandes online, també la seva oferta de enoturisme i restauració. Si així ho voleu, ho trobareu molt fàcilment. Ival Canals és el director comercial d'aquesta empresa familiar amb el seu epicentre a Sant Sadurní d'Anoia. Recordem Canals i Moner, que ens ha parlat de tota la seva tasca i de tot el que significa el cava ara que s'apropen aquestes dates en què pren força el cava a les llars catalanes. Ivan, mil gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, sisplau.
I que vagi molt bé tots aquests Nadals. Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bueno. Pausa ràpida i Salvatore, que ja li pica tot de no estar a l'estudi.
Ràdio Estel.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes. que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, jo no. Bueno, no ho sé.
Camins.
Oi, ara em surts amb la teologia. Quemo perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament. Ja mos...
I llavors ara nosaltres mateix... podem patinar bastant.
Ràdio Estel.
Miracolo, com diuen els italians.
Miracolo.
Miracolo.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si dimarts parlàvem de bellesa amb Rosario Santamaría, avui rebem la bellesa personificada, el baron dandy de l'economia, un galant com els que no queden, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Moltes gràcies, gràcies.
No, a tu, sí, moltes gràcies a tu per venir.
Jo, ah, sí, clar. Jo estic aquí fins al dia de Nadal, com ell que diu,
Molt bé.
Doncs...
Saludem als oients, també, no?
Ah, sí, clar, saludem als oients. Salutacions a tots els nostres oients, sí. Sense deixar-me cap.
Cap.
Per l'equip, pel Ferran Capdevila i la Paula Moreno. Són maquíssims.
Són maquíssims, són maquíssims. Saludats, queden. A qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs mira, avui entrevistem a un expert analista en temes econòmics, el senyor Joan Elias, que ens farà un balanç de l'economia d'aquest any 2022. L'economia avui està plena d'incògnites i ens agradaria que ens aclarís una mica a veure com anirà els propers mesos. L'any va començar malament. Bueno, amb la invasió del Capitoli dels Estats Units d'Amèrica i després amb la invasió d'Ucrània per part de Rússia, no? Joan Elias és economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES.
Doncs ja el podem saludar. Senyor Joan Elias, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres. Anem a posar fil a l'agulla. Vinga, Joan. Sense cap dubte, la notícia de l'any, notícia negra en aquest cas, és la invasió d'Ucraïna per part de la Rússia de Vladimir Putin, que ha canviat la geoestratègia mundial, especialment en el que afecta al repartiment de l'energia. Això ha afectat molt. S'ha creat una divisió econòmica profunda entre l'est i l'oest, en el que es refereix a la provisió de gas, petroli, carbó. Com es veu la situació energètica de cara al futur? Com la veus tu, Joan?
Bé, doncs estem en una nova crisi energètica, una més, des del 73, quan va ser l'OPEP, en fi, és una cosa periòdica. en aquesta ocasió, petroli, gas i carbó han tocat màxims històrics en preus. Ara han baixat una mica i els que ho tenim complicat som els europeus, perquè depenem molt de l'energia importada, que bona part ve de Rússia. Però em preguntes pel futur,
sí.
I clar, això necessitaríem hores per parlar.
Doncs no tenim hores.
No. Sí, aquest és el problema, la ràdio és molt
clar. Sí, no, clar. Només destaco dos qüestions, dos vectors, no?, que és el que està determinant l'evolució del tema. I un és que el consum creix, segueix creixent, perquè la població mundial creix, estem a màxims històrics, i el PIB creix, i tot això requereix més energia. Primer, segon, que aquest consum d'energia tan creixent i constant doncs està amenaçant les condicions de vida del planeta, l'escalfament, etc. I això estem en un procés de diversificació cap a energies netes.
I el segon vector?
Aquest segon, el canvi en l'energia neta. Aleshores, hem de reduir el consum energètic, augmentar el pes de les energies netes, tot això és molt car. I llavors venen les preguntes. Estem disposats a pagar-ho, és a dir, a renunciar part de la nostra renda perquè sigui tot més sostenible? Com repartim els costos? Acceptem tenir instal·lacions allò molins de vent, a prop de casa, o forns solars? Tot són preguntes que són complicades i tal com es respost... depèn de quina sigui la resposta, doncs cap a quina anirà la cosa.
Sí. Joan... Quins efectes ha tingut fins ara les sancions occidentals a Rússia i la fugida de moltes empreses multinacionals cap a l'Occident des de Rússia i que han tancat els seus negocis i comerços en territori rus?
Bueno, les sancions han anat cap a intentar desestabilitzar el sistema financer rus, primer, després desconnectar els principals sectors de Rússia de la tecnologia més capdavantera. Tercer, reduir la dependència energètica europea del petroli i el gas rus. I després, per últim, congelar els actius dels principals oligarques. Han funcionat les sancions? Home, miri, les sancions han afectat més o menys a la situació econòmica russa, però la història ens ensenya que aquest tipus d'accions mai no aconsegueixen tombar els règims que les reben. De fet, els ingressos de Rússia, fixi's una dada, les exportacions d'energia de Rússia el 2022 han augmentat gairebé un 40%. És a dir que la guerra per ells està sent un bon negoci. I pel que fa a la fugida d'empreses, que em pregunta, el fet és que moltes empreses segueixen operant veladament a Rússia via tercers països, com Turquia o Geòrgia, a banda de que Rússia ha substituït empreses europees o americanes per empreses xineses. De manera que, no ens fem gaires il·lusions en aquest sentit.
Una de les conseqüències de la guerra, Joan, ha estat la inflació, que l'estem patint tots, especialment dels aliments. Aquí surten diverses qüestions, però tu creus que s'han pres les mesures pertinents per atacar aquesta inflació?
A veure, avui mateix el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès.
Sí, mig punt, sí.
Ahir es va anunciar la pujada de la Reserva Federal.
Sí, mig punt també.
Mig punt, menys del que s'esperava, sí. I els mercats pensaven que, que això ja seria positiu, i ja la cosa estaria més o menys resolta, i no, el missatge és dur, és a dir, suavitzem el ritme de pujades, però estem aquí amb la política monetària, i això és inevitable, no?
Sí, i les empreses tecnològiques... tipus Facebook, Meta, Twitter, etc., que ha comprat el multimilionari Elon Musk, Google, estan passant per moments molt difícils. Tots ells estan reduint treballadors. També les monedes virtuals, bitcoins, etc., s'han ensorrat. Joan Elias, què passa amb el tema tecnològic i virtual?
No, a veure, clar, amb la Covid... i el confinament que va haver-hi, i el teletreball, la pujada del teletreball, etc. Això va afavorir extraordinàriament aquestes empreses tecnològiques. Ens quedàvem a casa a veure el Netflix, fèiem servir plataformes per fer videoconferències, sí. Etc. I això va crear unes expectatives que en el moment en què les coses s'han anat normalitzant, s'ha vist que eren excessives, I, esclar, les previsions s'han hagut d'ajustar-les a unes expectatives més realistes. Però això no vol dir que el sector tecnològic entri en una crisi ni res. Simplement hem ajustat una mica la visió i les expectatives, jo diria que segueixen sent molt bones, perquè el món va cap aquí, és que no hi ha altra alternativa. I pel que fa als criptoactius o monedes virtuals, tot això, bueno, això és aquestes pujades i baixades de les cotitzacions, bueno, estan passant des de que es van crear, I inclús aquestes estafes que apareixen. Això anirà canviant perquè ja s'està començant a regular segurament el proper any o el 24, ja tot estarà més regulat i aniran actuant actors més fiables, no? I tots plegats estarem més educats sobre el tema i la comprensió del fenomen, que ara s'entén molt malament. Bueno, serà una part important del sistema financer i del sistema monetari, encara que no ho sembli ara.
Bueno, deixem a banda, Giovanni, perdó, els escàndols de corrupció que avui es porregen per tot el món. Ho farem un altre dia, perquè és que cada dia hi ha novetats amb això.
Joan Elias, és economista i vicepresident econòmic, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i ens ha acompanyat per aclarir-nos una mica com veu la seva visió de l'economia mundial en diferents aspectes. En properes ocasions en continuarem parlant. Joan, moltes gràcies.
Moltes gràcies i bones festes.
Sí. Bon Nadal.
Bones festes, sí, bon és Nadal. Veritat.
Vinga, un moment de publicitat amb la Caixa i fem notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, anem amb les notícies. 10 dies abans del Nadal. No parlarem dels preus dels torrons ni del llamàntol. L'economia no entén de festes, per grosses i populars que siguin. Circula per un altre carril, no, Salvador?
Sí. Podríem dir. És una pregunta que llancem a l'aire, Rafa. Què passarà amb les ajudes i bonificacions que s'acaben ara el 31 de desembre?
Bona pregunta.
Són rebaixes de l'IVA, concretament a la llum i al gas, i la rebaixa de 10 cèntims del preu de la gasolina i el gasoil. En fi, totes aquestes coses estan encara en l'aire. Tot sembla ser que les rebaixes de l'IVA continuaran. Però ha dit la ministra Reyes Maroto que això funcionarà així, almenys el seu parer, no? Això no és un acord de govern, no? O sigui que tindrem un Consell de Ministres abans de final d'any que serà substanciós.
Substanciós i estarà, segurament ens aclariran tots aquests dubtes. Esperem. I el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme donarà fins a 150.000 euros a les pimes que rebaixin a 4 dies la setmana laboral o redueixin un 10% la jornada laboral, almenys durant 2 anys, sense reduir el salari dels empleats o treballadors. O sigui, que es camina cap a la setmana de 4 dies i jornada laboral de 32 hores setmanals.
Sí, i el projecte pilot compta ja amb un fons de 10 milions d'euros. Això no res, perquè només beneficia a 66 pimes de les milers i milers que hi ha en el país. De moment, poca cosa, però tot és començar.
Tu què penses, Salvador, d'una jornada laboral de 32 hores o de treballar 4 dies?
És un projecte genial. És més, penso que és un projecte de futur per a tot el món. Però el problema de l'economia espanyola és, en aquests moments, la insuficient productivitat per fer quadrar els números i ser competitius en relació a les altres economies. No es poden donar duros a quatre pessetes, però important és intentar-ho. A més, hi ha un endeutament públic molt alt, un bilió de Barcelona, bilió i mig, que drena molt els pressupostos de cada any pels interessos que s'han de pagar.
D'acord, les iniciatives que podríem dir dolces, ensucrades, s'han de veure en el conjunt de l'economia general. És això, és el valor.
Sí, perfecte.
Ho vaig agafant,
Sí, no es pot repicar les campanes i anar a la professor. No. Doncs, o hi ha professor o hi ha campanes.
Clar. Però tot no
però
es pot.
Però tot no es pot fer. Des del campanar no es pot anar a la professó.
No.
Però, a més, hi ha una altra observació. Veig Quina? Que a Espanya tenim una economia que cada vegada més depèn de la subvenció o de l'ajuda directa o indirecta de les administracions sí. de l'Estat, sigui municipis, sigui autonomies, sigui l'Estat mateix. I això no ens apropa cap a una economia europea més lliure. Uh-huh. Certament que hem viscut i vivim uns temps molt complicats entre la pandèmia i la guerra, i les ajudes han anat molt bé a l'economia. Si bé aquestes, jo ja dic per endavant, no es poden perpetuar perquè si no aniríem malament. No?
Vale. Sí que vull comentar abans de la falca de la Caixa, que hem d'acomiadar ja, el cost salarial, que ha pujat només un 3,7% en el tercer trimestre de l'any. Eh?
Sí, i això es veu el cost de l'hora treballada segons les dades que està donant l'Institut Nacional d'Estadística.
Doncs fins aquí les notícies amb el gran Salvador Aragonès, també la repassada en forma d'entrevista amb Joan Elies del CES, i nosaltres que escoltem els consells de la Caixa i recollim el programa d'avui dijous.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que a dia d'avui ja està preparant els canelons de rostit per Sant Esteve i probablement superi els dels Joan Pallarès. Aquells feien 8.000. Pues, Ferran, què faràs? 10.000, 15.000, una cosa així. I ja està, hi vas fent. 15.000 canelons per part de Ferran Candevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de María José Mendoza. I la clau de tot plegat. Pasito para adelante, pasito para atrás, Paula Moreno, a les vies de soia, el muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Avui a despropòsit amb el Pol Marçà. Jo no tinc res escrit. Bueno, a veure què surt demà. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. No hi ha futbol avui, estem esperant el futbol del cap de setmana. Nosaltres que deixem aquí, tenim la final del Mundial, Salvador, eh?
Sí.
Amb qui vas?
Home, amb l'Argentina.
Amb Argentina. Eh?
Jo soc de Messi.
Tu ets de Messi, jo també. Doncs a veure què passa amb la final.
Escolta, hi ha una cosa volia dir. La Paula, aquí avui no l'he trobat massa allò...
No ha estat bé per tu, no ha estat
enrotllada. Llavors, com dius, escolta, et prometo que et donaré la meitat de la loteria que em toqui.
Això li dius?
Sí.
Doncs mira... Paula, ja ho saps, dius, la meitat de la loteria.
I donat fe de periodista.
Hem d'acomiadar, Salvador.
Som tots una vostès.
Cuideu-vos, bona nit.